Notícies Vespre. Pau Duran.
Professionals i entitats fan aquest camp comú coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de l'Autisme de demà, dia 2 d'abril. El president d'Obrir el Salmón, Francesc Pellicer, ha apuntat la situació amb la qual es troben les famílies amb un nen autista al programa El Cafè de la Ràdio.
Has d'estar, doncs això, des de 5, per dir un exemple, fins als 15, has d'estar 10 anys pagant de tu, i això com a mínim. Vull dir, per tant, aquí hi ha moltíssimes, o sigui, l'autisme, ja et dic, desballesta tot el sistema de vida que tu t'havies plantejat i les famílies s'han plantejat. I s'han de tocar, diem, el màxim d'aspectes, encara que sembli que sigui un caprit, si no és cap caprit.
També els professionals del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Taulí reclamen un acompanyament que s'allargui fins a l'edat adulta. Joan Dausà oferirà un concert el pròxim 11 de juny a Sabadell en el marc del Festival Observa a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. El cantautor català presentarà el seu últim disc titulat Ho tenim tot. Les entrades es poden adquirir a partir d'avui. I en esports, l'Estrasburg femení ha aterrat avui a Grècia, on a partir de demà buscarà la seva sisena Copa d'Europa. L'estrena a la Final Four de l'Eurolliga serà demà a les 6 contra el Plebiscito Padova italià, en directe des del Pireu a la sintonia de Ràdio Sabadell. Aquestes i altres notícies durant els següents minuts amb la companyia del Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Fem un cop d'ull a la situació del trànsit ara mateix. Veiem circulació amb retencions a l'AP7, l'alçada aproximadament de Barberà del Vallès en sentit sud cap a Tarragona, 1-2 quilòmetres aproximadament de circulació lenta, circulació amb retencions, també problemes per sortir de Barcelona, sobretot el nus de la Trinitat en sentit nord per venir cap a Sabadell, entre 2 i 4 quilòmetres de circulació amb retencions en aquesta via. Ens centrem també en l'enllaç amb la C58, a la B30, Cerdanyola del Vallès, un parell de quilòmetres cap al nord amb la mateixa complicació i un carril tallat a la B30, a Barberà del Vallès, a l'enllaç aquest de la C58 amb Sant Cugat, on es produeix circulació amb retenció. A la resta, tranquil·litat a la carretera.
El temps.
11 graus ara mateix a Sabadell, cel clar. Anem a conèixer la previsió per les pròximes hores al Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, bona tarda.
Hola, molt bon dia. La jornada ha estat marcada pel vent de component nord i oest que ha bufat amb força i amb cops que han arribat a deixar més de 160 km per hora a Portbou. També a cotes altes del Pirineu s'han superat els 100 km per hora a molts punts i també a punts del prelitoral s'han arribat a superar els 80 km per hora. Per tant, aquest vent, però amb el pas de les hores de la tarda anirà fluixant sense acabar de desaparèixer i encara es mantindrà sobretot a cotes altes del Pirineu. Pel que fa a l'estat del cel, encara es mantindrà el cel tapat al vessant nord del Pirineu, però la resta, els intervals de núvols que hi havia a punts de les comarques de Girona han marxat i s'ha acabat imposant el sol en conjunt. De cara a la jornada del dissabte, començarem també amb sol a molts punts, el vessant nord del Pirineu encara estarà tapat, amb nevades a totes les cotes, i a la tarda poden aparèixer alguns intervals de núvols, sobretot a les comarques de Girona, que poden deixar alguna precipitació, però amb una probabilitat molt, molt baixa. El que sí que sembla que diumenge sí que encara es mantindrà aquesta situació de neu al vessant nord del Pirineu, però ja més minsa, i a l'interior de les comarques de Girona a la tarda sí que hi podrà haver algun ruixat amb una cota de neu que pot arribar a voltar als 500 metres. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Taulí i l'Associació Obrir-se al Món, integrada per famílies d'afectats per autisme, reclamen més recursos per acompanyar aquest col·lectiu al llarg de tota la vida. La demanda, que coincideix amb el Dia Mundial de l'Autisme, arriba quan el circuit de suport a les persones autistes acaba després de la infantesa. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. La coordinadora del CDIAP, la psicòloga clínica Montse Torres, assenyala que durant els primers anys de vida dels infants autistes es treballa molt en el desenvolupament de les seves capacitats. Així mateix, també s'acompanya els pares perquè entenguin més els fills. Però quan es deixa enrere la infantesa, aquest suport desapareix. Per això fa aquesta demanda.
I que tots els pares poguessin sentir aquest recolzament, doncs, al llarg de tota la criança. i que també les escoles i les escoles bressol que estan fent un paper impressionant en l'educació i la inclusió social d'aquests nens també tinguessin una mica més d'acompanyament.
En el mateix sentit es posiciona el president d'Obrir-se al Món, Francesc Pellicer.
Has d'estar, doncs això, des dels 5, per dir un exemple, fins als 15, vas estar 10 anys pagant de tu, yeah. I això com a mínim. Vull dir, per tant, aquí hi ha moltíssimes, o sigui, l'autisme, ja et dic, desballesta tot el sistema de vida que tu t'havies plantejat i les famílies s'han plantejat. I s'han de tocar, diem, el màxim d'aspectes, encara que sembli que sigui un caprit, si no és cap caprit.
Pellicer admet que Obrir-se al Món intenta arribar on no arriben les administracions, amb extraescolars i sortides de respir. No obstant això, arran de la pandèmia, han patit una retallada de pressupost per part de la Generalitat i han quedat a les portes de tancar. Amb tot, han iniciat una campanya solidària per recaptar els 22.000 euros necessaris per mantenir l'activitat. Si se superés aquesta situació, tenen la voluntat de convertir-se en fundació i encetar projectes pioners com un pis tutelat per persones amb autisme.
Notícies vespre.
El 29 d'abril es farà la tercera edició del Fòrum de Democràcia Local al Casal Pere IV. Enguany se centrarà en la dicotomia democràcia versus seguretat. Es tracta d'una col·laboració entre l'Ajuntament de la ciutat i la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. El seu president, Manuel Navas, remarca que entre els dos conceptes passa una línia vermella.
És un tema important perquè hablamos del tema de seguretat versus democràcia. O sea, esa línia roja que a veces, demasiadas veces, las fuerzas de seguridad invaden a la democracia y realmente hay bastantes quejas sobre el tema de comportamientos, etcétera. Es un tema que hay que abordarlo de forma seria y rigurosa.
Intervindran també el major trapero dels Mossos, l'intendent Quesada de la policia local, a més de filòsofs i advocats. La jornada s'estendrà entre les 9 del matí, hora de les ponències, fins a les 6 de la tarda amb els tallers de debat i la taula rodona. La inauguració serà a càrrec de l'alcaldessa Marta Ferrés i la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. I Esquerra reclama al govern municipal que recuperi els plans personalitzats de pagament d'impostos. Els republicans asseguren que més de 2.000 famílies se'n beneficiaven i ara volen fer-ho extensiu a tots els municipis de la demarcació. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. El portaveu municipal, Gabriel Fernández, i diputat provincial, ha estat l'encarregat de fer la moció al ple de la Diputació de Barcelona. Ahir, els republicans van demanar que l'ENS organitzés un sistema similar al que tenia Sabadell i que permetria pagar en 10 quotes els tributs municipals. Elia Soriano Costa, portaveu adjunta, assegura que cal fer aquesta política.
Intentarem evitar que aquesta mala gestió del PSC es continuï repetint. Ara els ciutadans de Sabadell hem començat a rebre les cartes de la delegació de la delegació d'impostos perquè ara es genera el primer pagament de l'impost de l'IBI, el primer termini, i hem vist que les comunicacions que estan rebent les famílies hi ha dades incorrectes. Arriben comunicacions a noms de difunts, que com que estan difunts i la Diputació ho ha detectat, venen a nom dels hereus.
La proposta també es portarà al ple la setmana que ve. Els republicans demanen que s'apliqui ja al gener del 2023 amb els impostos recurrents, és a dir, els anuals, com l'IBI o el de circulació.
I la Crida per Sabadell, Esquerra Republicana i la regidora no adscrita i sòcia de govern Marta Morell portaran al ple municipal del mes d'abril una moció favorable al poble sahrauí. La proposta reclama que l'executiu local es posicioni en contra de la declaració de suport al Marroc per part del govern espanyol.
Així ho ha apuntat la portaveu de la Crida, Nani Valero, recordant que la ciutat fa 30 anys que està agermanada amb l'ARGUP.
El govern socialista de la ciutat, que no deixa de ser també que forma part del PSOE, rectifiqui de forma immediata aquest posicionament favorable a un pla d'autonomia cap al Sàhara, que rectifiqui també i retiri el suport còmplice cap al Marroc en l'ocupació del territori del Sàhara i que sobretot que compleixi amb els acords internacionals que reclamen una resolució pacífica del conflicte.
D'altra banda, des de la Crida també portaran al ple una moció contra l'emergència climàtica. La formació rescata la proposta aprovada fa 2 anys en sessió plenària i fixa unes dates en les quals impulsar projectes en aquesta línia. Concretament aposten perquè aquest 2022 es planifiquin i pressupostin tots els projectes en aquesta línia.
I més punts liles en l'oci nocturn. Aquest és el principal objectiu que vol aconseguir el col·lectiu La Ceba Feminista, creat originàriament per un grup d'activistes creualtenques. El col·lectiu s'està mobilitzant des d'Instagram i ha convocat una assemblea oberta el 26 d'abril a Can Capablanca per ampliar la participació. Una de les activistes, la Laia Duran, lamenta al programa al matí que en diversos casos policia i seguretat privada no han actuat correctament.
malauradament, moltes vegades no tenen cap tipus de formació, per dir gairebé mai, per tot el que s'ha vist a les notícies i tot el que nosaltres hem viscut, no han actuat de la manera correcta i tampoc s'ha posat solució.
Volen sentir-se segures en l'oci nocturn i per això insisteixen en posar més punts liles, tant a les festes majors com en aquest sector, malgrat se'ls digui que no hi ha més recursos. Per això demanen la implicació de l'Ajuntament, però també de les discoteques. I el sindicat Comissions Obreres denuncia la situació precària del personal de neteja de la llar i demana que el govern central reguli la seva situació. Després d'un informe publicat per l'entitat, alerten que la situació és més crítica amb la irrupció de les plataformes de contractació de serveis en línia.
Un estudi del sindicat deixa constància que companyies com Clinto, My Poppins o Cuideo no fan contractes o marquen el preu dels seus serveis. Per això ja han demanat una nova llei que deixi clara quina és la relació laboral que s'estableix i assenyalen que es tracta d'un sector amb precarietat en què aquestes empreses han empitjorat les condicions. Irene Galí és autora de l'estudi.
Característiques semblant als riders, en l'ús de la plataforma, riscos psicosocials i d'ús de la plataforma, poca protecció o nul·la, en aquest cas protecció social, i d'altra banda, riscos vinculats a les seves característiques pròpies com a col·lectiu que ja existien prèviament a les plataformes, com ser un col·lectiu absolutament feminitzat.
Una de les reclamacions és que Espanya ratifiqui el conveni 189 de la OIT perquè reconegui el treball domèstic digne, que, per exemple, permetria tenir atur.
I el Mercat de la Creu Alta instal·larà un punt de recollida de productes comprats per internet a partir d'aquesta tardor. El projecte és una de les herències que la nova presidenta del mercat, Cristina Mateo, ha rebut del seu predecessor, Carlos Laguarda, mort el mes de gener passat.
El projecte preveu el desenvolupament d'una aplicació de comerç electrònic i la instal·lació de bústies refrigerades. Mateo ha explicat al programa Al Matí com funcionaria aquest sistema.
És un punt de retrobada. Llavors, la gent que vol comprar el producte fresc, sí, i de proximitat i no té, per tema d'horaris, no té la possibilitat de venir al mercat, poder-li donar aquest servei per la tarda i poder-lo recollir en el punt que nosaltres establirem dintre del mercat.
Mateo confia que comptar amb aquest punt de recollida permetrà guanyar clients a les 23 parades actives. Un altre dels reptes que es fixa la nova presidenta del mercat és aconseguir que les 47 parades de les instal·lacions estiguin obertes i ofereixin diversitat als clients. En aquest sentit, considera imprescindible reobrir el forn i aconseguir també nous negocis, com un celler o una sabateria.
I obrint plana cultural, Joan Dausà presentarà el seu nou disc a Sabadell el pròxim 11 de juny. Es titula Ho tenim tot i arriba després de 3 anys de silenci discogràfic. El cantautor és la penúltima incorporació del Festival Observa, que es farà a l'Amfiteatre del Parc Catalunya entre el 26 de maig i el 19 de juny. Núria Garcia, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Les entrades per al concert de Joan Dausà dissabte 11 de juny a les 10 de la nit s'han posat avui a la venda a un preu de 28 euros. Ell se suma a la resta de noms que formen part del cartell del cicle, com ara Rosario M. Clan, La Casa Azul o els SFDK, entre altres. El director del festival Observa, José Luis Castet, diu que ja s'han venut un 10% de les localitats per a totes les actuacions.
Doncs estem molt satisfets, la veritat, per ser un festival que és el primer any i que encara no ha tingut molta comunicació més enllà de la nostra ciutat, perquè encara no hem començat les campanyes de fora. Estem molt contents, portem gairebé un 10% d'entrades venudes en un mes i sense haver començat a campanyes de comunicació. I això pues, ens dona una tranquil·litat que costa de tenir quan és el primer any que fas un festival així.
Castet creu que, veient la bona acceptació que està tenint la programació de la primera edició, de ben segur hi haurà un segon festival Observa el 2023.
I de Joan Dausà a Toti Soler. El compositor i cantautor presenta Els dits de la música aquest divendres a Sabadell. Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda. El concert tindrà lloc a la Cava Urpí a les 9 de la nit. És una col·laboració amb la violinista Olvido Lanza en un repertori que, tot i tenir cançons, és principalment instrumental. Soler ha explicat al Matí que l'estil de guitarra catalana és un invent seu que se li va acudir a Suïssa i també ha parlat sobre l'origen del nom de la proposta musical.
Tal com diu el seu títol, que és Els dits de la música, que això està extret d'una cançó de l'Ovidi Montlló, una cançó que em va dedicar al que et sembla tot, i un moment que diu això, Els dits de la música, que ho hem aprofitat per posar-li nom en aquest tipus de recital.
Malgrat haver estat present durant 58 anys a la música, el cantautor està preparant el seu 37è disc, Fill de la Fortuna.
I una mica més mogut, demà torna el Ceba Foc, després de 2 anys aturat per la pandèmia. La 8a edició omplirà tot el dissabte, que des de les 8 del matí tindrà instal·lada la fira al centre de la ciutat, fins al concert de les 11 de la nit. Està organitzat pels Sentinelles d'Arquemis i les Bruixes del Nord. Esteve Ferràndiz, membre d'aquesta darrera colla, diu que han pogut aprofitar part del que no es va fer servir a l'edició suspesa.
La teníem bastant acabada, la festa, però bueno, les circumstàncies van ser com van ser i bueno, com nosaltres, com molta gent, i hem aprofitat una miqueta i hem innovat, també hem aprofitat per innovar una mica la festa i afegir unes quantes activitats més.
Hi haurà tallers infantils, vermut musical i el concert de Saràbia. A 1:15 tronarà el racó del campanar amb la seva traca. A la tarda, a 4:00, plantada de bestiari, trobada de percussió, cercavila i encesa de la ceba de foc per començar el correfoc a 8:00, amb les 13 colles convidades i 20 de grups de percussió. I els sabelluts es preparen per portar el 4 de 8 a plaça el pròxim diumenge. Els castellers de Sabadell actuaran per primer cop a Sabadell aquesta temporada en l'anomenada Diada del Tèxtil, que la colla organitza conjuntament amb el Gremi de Fabricants. En la jornada també hi participaran els castellers de Sant Cugat i els Minyons de Terrassa.
El cap de colla dels Camises Verdes, Martí Rovira, diu que s'està fent una bona feina tècnica als assajos, però que la decisió final d'aprovar el 4 de 8 a plaça la prendran avui. En qualsevol cas, els sabelluts es marquen reptes ambiciosos de cara a aquesta temporada, en què es recupera el concurs de castells. Rovira n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
No descartem res i aquest és un any de concurs, i jo crec que està bé plantejar-nos que puguem arribar a acabar la temporada o anar al concurs amb algun castell de nou. Però ara és hora per dir que això ho podrem fer-ho segur. Si no, jo crec que s'han de plantejar objectius ambiciosos i amb els objectius ambiciosos i amb altres expectatives, doncs, bueno, pots avançar més.
La Diada del Tèxtil es farà diumenge a partir de 12:00 al carrer Sant Quirze, davant la seu del Gremi de Fabricants.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Conformax, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Conformax es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El Conformax és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Els departaments de Salut i Drets Socials han acordat recuperar la normalitat convivencial i les activitats en els centres residencials de gent gran, però mantenint certes mesures de prevenció i seguretat. Amb aquests elements s'estableix que els residents que siguin contactes estrets d'una persona infectada de Covid, independentment del seu estat vacunal, no hauran de fer quarantena. Així mateix, els contactes estrets que hagin passat el coronavirus en els 90 dies previs podran estar als espais comuns i participar de les activitats habituals de la residència sempre que asseguri una ventilació adequada. i la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, ha arribat aquí per reunir-se amb el seu homòleg ucraïnès, Ruslan Stefanchuk, que l'havia convidat. Metsola ha assegurat que el club comunitari continuarà donant ajuda financera, militar i humanitària a Ucraïna i que cuidarà els refugiats que han hagut de fugir del país fins que puguin tornar de manera segura. Metsola és la primera líder de les institucions comunitàries que visita Ucraïna en plena invasió russa. Ahir el nou líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participat per primera vegada al Congrés del PP a Sevilla, fent bandera de la seva gestió com a president de la Junta de Galícia i de la seva aposta per una rebaixa d'impostos, que ha assegurat que és compatible amb la millora de la prestació de serveis públics quadrant els comptes públics. En el seu discurs ha afirmat que per ell ha estat un immens honor ser president de Galícia, a càrrec que abandona, i ha reivindicat el paper de la resta de presidents autonòmics del PP sense fer cap referència als seus acords amb Vox. I el president d'Aragó, Javier Lambán, insisteix que no acceptarà l'acord dels Jocs Olímpics d'hivern de 2030 validat pel Comitè Olímpic Espanyol, perquè encara hi ha molts detalls per pactar i perquè no troba la proposta equilibrada. Lambán s'ha despenjat de la reunió d'aquest divendres a Madrid convocada pel COE, on Estat i Generalitat han signat l'acord tècnic de la candidatura.
Esports.
L'Astra al punt natació Sabadell femení ja és a Atenes, on a partir de demà disputarà la Final Four de l'Eurolliga de Waterpolo. La semifinal serà demà a les 6 contra el Plebiscito Pàdova en directe a Ràdio Sabadell. Marxem cap a Grècia per conèixer l'última hora. Pau Ituri, bona tarda.
Què tal, Pau? Bona tarda. Doncs l'última hora passa per aquesta piscina Petros Kapagerov, pel Papastratio, on l'Astra al punt natació Sabadell està fent a hores d'ara el seu entrenament previ a la semifinal. Tenen una hora cada equip per dur a terme aquest entrenament. Un Astralpool que ha arribat a les 2 del migdia, hora d'aquí, hora de Grècia, a l'aeroport d'Atenes. S'ha desplaçat en carretera fins a l'hotel de concentració i bona part del gruix de la plantilla ha pogut descansar a les seves habitacions, mentre el tècnic David Palma i la jugadora Marcha Keuning es desplaçaven fins al pavelló de la Pau i de l'Amistat, al pavelló de l'Olympiacos de bàsquet, per dur a terme la presentació oficial d'aquesta Final Four de l'Eurolliga. Nosaltres hem pogut parlar en directe a l'Hotel Suís amb una de les veteranes de l'equip, amb la Mati Ortiz, que d'entrada ha valorat així la semifinal de demà davant el Plebiscito Padova.
Molt, molt dur. Al final nosaltres som conscients de que volem guanyar la Final Four, i hem de ser conscients també que som quatre equips, no? I els quatre estem aquí lluitant, sempre es mira que l'Olympiacos pot arribar, però bueno, també està l'Upsell lluitant per l'altra banda, i nosaltres hem de ser conscients que el Padua és un equip molt complicat, és molt guerrer, i que per arribar primer s'ha de guanyar aquest.
En aquest mateix escenari on ens trobem ara mateix, a la piscina del Pireu, l'Astra al punt natació Sabadell, aquesta mateixa temporada va guanyar de 5 gols de diferència l'Etnikos en el partit d'anada dels quarts de final, però davant l'Olympiacos, l'hipotètic rival a la final, porta mals records. Aquí, també la temporada passada, l'equip de David Palma va ser eliminat als quarts de final de la competició i, sobretot, a la final del 2015, el mateix equip grec va trencar una ratxa de 3 anys sense perdre en partit oficial de l'equip que aleshores entrenava Nani Guiu. Va ser a la final d'aquella Eurolliga del 2015. Ortiz també s'ha referit al fet d'aquesta pressió, d'aquests nervis, per poder aconseguir aquest cap de setmana la 6ª Eurolliga de la història de l'entitat.
Jo no acostumo a ser molt, molt nerviós, això ho haig de reconèixer, però al final va canviant, no? No deixa de ser que els nervis sempre hi són, que sempre és especial, sigui pel motiu que sigui, i aquesta, evidentment, és una molt especial. Al final poder lluitar la nostra 6ª Copa d'Europa és molt fàcil dir-ho, però molt difícil fer-ho, també.
I ho acabem rematant tot plegat amb els horaris, perquè hi ha hagut també una certa confusió per part de l'Helena en les últimes hores. Demà a les 4 de la tarda, la primera semifinal entre l'Olympiacos i l'UPSE, a les 6, hora catalana, la segona entre l'Astra al punt natació Sabadell i el Plebiscito Padova. A falta de confirmar-ho amb les últimes, en aquests últims minuts de l'entrenament, veurem sobretot l'estat físic de la neerlandesa Marcha Keuning, que és bastant improbable que pugui jugar aquesta Final Four. En qualsevol cas, tots els partits de l'Astra al Pool es podran seguir en directe des d'aquí, des del Pireu, a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Pau. I les grans cites per l'Astra al Pool Natació Sabadell no es limiten amb el femení, sinó també pel masculí. D'aquí a uns minuts, a les 8, arrenca a Can Llong el segon partit de la semifinal del play-off pel títol de la Divisió d'Honor masculina. Recordem que en el primer cara a cara a la nova escullera, el Club Natació Barcelona es va imposar per 12-7 i, per tant, una nova derrota dels de Quim Colet els seria eliminats. En cas que l'Astra al Pool sigui capaç de guanyar i forçar el tercer partit, l'eliminatòria es decidirà a Barcelona diumenge a 2:15 del migdia.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Més contratemps que en el centre d'esport Sabadell en forma de problemes físics. La Minga Samà, l'última incorporació de l'equip, pateix una lesió al soli de la cama dreta i serà baixa d'entrada de cara al partit contra l'Albacete de diumenge. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pau. I Sergi Altimira està sancionat per acumulació de targetes i Néstor Querol es dubta també per molèsties. Amb tot, visitarà la nova Creu Alta un Albacete, que és líder i que encadena 10 jornades seguides sense perdre. Serà, pel tècnic arlequinat Pedro Munitis, un altre partit de molt nivell.
Creo que hay tres equipos que tienen un grandísimo potencial a nivel ofensivo, que no solo por la plantilla que tienen, sino por lo trabajados que están y por los buenos entrenadores que tienen, que es Andorra, Villarreal y Albacete. Y bueno, pues la verdad que es un partido súper atractivo. Nos llega el primer clasificado y como decimos siempre, hay alicientes, ingredientes suficientes para que la cita sea muy, muy atractiva.
Un Munitis, per cert, que acaba contracte el 30 de juny i la incògnita és saber si continuarà o no la temporada que ve. El càntabre, en referència al seu futur, assegura que no li ha donat gaires voltes.
Mi intención no es quitarle dinero a nadie, firmar ahora para que luego las cosas no acaben bien y que me tengan que echar y que me tengan que pagar, o sea que creo que no, mi forma de entenderlo no va por ahí. Cuando acabe todo esto veremos, analizaremos cuáles son las situaciones, pero vamos, yo lo que puedo decir es que estoy feliz, encantado, el trato que me están dando es buenísimo, no se están metiendo para nada en nuestro trabajo, apoyo incondicional cuando las cosas han ido bien y cuando no han ido tan bien, o sea que lo único que puedo decir es que estoy feliz.
Amb el Sabadell a 5 punts, tant del play-off com de la permanència, el duel contra l'Albacete al Temple arrencarà diumenge a les 5 i es podrà seguir en directe al Sabadell en joc.
I a Primera Catalana, el Sabadell Nord esgota les seves opcions de permanència amb la complicada visita al Sant Cugat. Això sí, tot i que el rival és el tercer classificat, no té cap opció de lluitar per la primera posició, l'única que dona dret a ascendir. Gerard Puentes, bona tarda.
Bona tarda. Com a màxim, els vallesans es podrien aferrar a un hipotètic ascens compensat. Tot i això, el capità dels de Canúria, Carlos Silva, assumeix que han d'afrontar cada partit com una final, independentment de les condicions de l'adversari.
Eso ahora mismo no nos tiene que preocupar. Como si viene el líder, como si viene quien sea de la categoría, tenemos que afrontar todos los partidos nosotros como si fuera ya la última oportunidad. Sí que es verdad que para mí, San Cugat, para mí, con respecto a los demás, es el mejor equipo que he visto. Tienen muy buen equipo, tienen un bloque de dos, tres años que están trabajando muy bien y para mí iba a ser un partido muy difícil. Pero sinceramente no me preocupa nada. Si mi equipo está como está esta última jornada, creo que podemos venir con los tres puntos muy bien y creo que lo conseguiremos.
Només queden quatre jornades per tancar la Lliga i el Sabadell Nord és penúltim a 5 punts de la permanència. Això sí, aquesta jornada s'enfronten els dos equips que els arrequinats tenen per sobre, Júpiter i Sant Ildefons. A Sant Cugat, el duel arrencarà demà a les 6.
I l'Obergràcia Sabadell masculí encara un cap de setmana vital per mantenir les opcions de classificar-se per la fase d'ascens de Divisió d'Honor Plata. Els de Cesc Borrell jugaran dos partits en 24 hores al carrer Bocaccio. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Els graciencs afronten dos partits vitals si volen mantenir les opcions d'ascendir aquesta temporada. El primer partit serà demà a les 6 de la tarda contra el Sant Joan d'Espí al pavelló del carrer Bocaccio. El segon, 24 hores després, contra els Bordils, en l'enfrontament ajornat per casos de Covid. El jugador verd i blanc, Guillem Correro, reconeix que es pot fer dur jugar dos partits de manera consecutiva.
Ens ve un cap de setmana xulo. Home, i més jugant dos partits amb 24 hores de diferència només, se'ns farà dur, però bueno, tenim clar que anem al cap de setmana amb la possibilitat de posar-nos segons. Aleshores anirem a totes i n'estic segur que traurem bon resultat.
En cas que els graciencs guanyin els dos partits del cap de setmana i que el Sant Cugat ensopegui a la pista del Banyoles, els de Cesc Borrell escalarien a la segona plaça de la Lliga que dona accés a les fases d'ascens. Correro avisa que el primer serà un partit molt complicat.
Aquests equips que estan així més a la mitja taula cap a dalt són equips que són molt bons equips i que segurament hi han hagut partits que no han acabat de treure perquè els minuts finals han tingut errors, però bueno, vam perdre només de dos o tres contra la Salle Montcada, vull dir. No és un equip que et fiqui les coses pas fàcil.
També a Primera Nacional, el Creu Alt de Sabadell en vol, que la setmana passada va consumar el descens matemàtic, visitarà la pista del Sant Esteve de Palautordera. Els creualtencs encara no han sumat cap punt en els 24 partits disputats.
Marxem, això és el que ha donat de si el Notícies Vespre. Podeu mantenir-vos informats a través de la nostra web radiosabadell.fm. Bon cap de setmana.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.